Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Bones amics i amigues, Déu vos guard. Avui, dia que dediquem al seure al voltant de la taula i opinar sobre un tema, no serà sobre un, sinó sobre varis, ja que revisarem qui ha estat i suposat el curs 2011-2012. Com sempre, a la tècnica, en Alberto Vilela i el que us parla en Francesc López. Ara us deixo en l'editorial.
S'acosta el final del curs escolar i amb ell el final d'alguna cosa que ens toca a tots, perquè tothom, qui més qui menys, té un infant, un adolescent o un jove a la seva vida que acabarà el seu període d'escolarització anual per llançar-se de cap a les vacances. Pensava com en són d'importants els finals. Un bon poema ho és només quan té un gran final. Recordo aquell «M'encontraréis a bordo, ligero de equipaje», casi desnudo, como los hijos de la mar, de Machado, o aquell Poesía eres tú, de Becker, o aquella vaca cega que acabava tornant-se orfa de llum, sota del sol que crema, vacil·lant pels camins inoblidables, brandant llànguidament la llarga cua d'en Maragall. No puc evitar recordar tampoc aquell gran final cinematogràfic de La vida és bella, Roberto Benigni, on el fill del protagonista, aquell nen jueu d'esguard alegre i tendre, crida «Hem guanyat!», mentre els alliberen del camp de refugiats. Un final tan trencador com un jueu crucificat pels jueus a mans dels romans. Un final tan trencador com un déu morint a la creu, abandonat i redimint la humanitat. Que importants són els finals. Pensant en els finals, me n'adono que són bons quan més gran és l'esperança que plantegen, com més realitat transmeten, com més propers són a cada persona, com més s'apropen els secrets entre cada persona i el Déu que estima. Així doncs, molts ànims als que acabeu aquest curs i comenceu quelcom més gran. Bon final.
Fernando Sánchez de Ocaña, professor de secundària.
Notícies del Bisbat.
Celebració de la gent gran de les Garrigues a la parròquia de les Borges Blanques.
El dissabte 2 de juny ha tingut lloc la celebració de la Santa Missa. Ha estat un acte més dins la trobada de la gent gran de les Garrigues. La missa ha estat presidida per mossèn Daniel Gómez i concelebrada per mossèn Josevi, amb la participació de la coral i organista que amb els seus cants han acompanyat la celebració. L'assistència ha estat molt nombrosa i ha omplert tota l'església. Hi han estat presents el senyor Josep Aixalà, president del Consell Executiu de la Gent Gran de les Garrigues, i autoritats de l'Ajuntament de les Borges Blanques.
Tarda de música gospel a la parròquia de la Sagrada Família de Capon de Lleida.
La tarda del diumenge dia 3, unes 500 persones de totes les edats han gaudit escoltant, cantant i dansant al ritme d'animades melodies. Ha estat tota una experiència gospel de música religiosa d'arrels afroamericanes. El concert ha estat amb motiu de Sant Marcel·lí i com a concert de fi de curs de la coral Maristes Montserrat. Ha col·laborat també el cor gospel GM 625 de Barcelona. Els directors de les corals, Gerard Guiu i Sònia Moreno, han sabut motivar cantaires i públic.
Presentació conjunta de la memòria 2011 de les Càritas de Solsona, Urgell i Lleida.
Com en els darrers dos anys, els directors de les Càritas de Solsona, Urgell i Lleida han presentat en roda de premsa conjunta la memòria del 2011. Segons han informat, preveuen una davallada de recursos i valoren que serà important prioritzar aquelles realitats que queden fora del sistema públic d'atenció social. Han citat que es van fent cròniques les situacions de pobresa i que han augmentat el nombre de tensions a unitats familiars, moltes amb infants, amb noves necessitats bàsiques com habitatge, calefacció, rebuts de llum, en situacions laborals i econòmiques desemparades. Igualment, han afirmat que augmenten les realitats de precarietat en el camp de la salut i l'alimentació. També han alertat que la davalla de subvencions i manca de recolzament de les administracions en els programes d'integració laboral i social faran redarir 20 anys. Molts joves i adults quedaran sense possibilitats de present i de futur. Finalment, les tres càritas diocesanes han assegurat que van unificar criteris d'avaluació i actuació entre elles i que treballen en xarxa amb els diferents estaments públics.
Celebració del Corpus a la Sau Vella.
Diumenge passat, a les 6 de la tarda, s'ha celebrat en aquesta emblemàtica catedral l'Eucaristia i posterior processó del Corpus Christi. La Sau Vella ha estat plena de fidels, entre els quals nombrosos infants que enguany han fet la primera de les seves comunions. El senyor bisbe Joan Piris, en la seva homilia, ha invitat a unir comunió, contemplació i acció en la nostra vida de cristians i cristianes. Infants i adults han escoltat amb atenció un conte que el senyor bisbe ha inserit en la seva homilia, així com les corresponents aplicacions. Aquestes anaven en la línia de prendre cadascú la nostra part en l'acció d'ajudar i col·laborar a construir un món millor, ajudant i servint els que més ho necessiten. La processó, que ha seguit a la missa, ha estat acompanyada en tot moment per un gran clima de silenci respecte al cos de Crist sacramentat, portat per quatre mossens en una gran custòdia. La part final ha estat la benedicció feta pel senyor bisbe amb el Sant Sacrament als fidels presents i a la ciutat.
La tertúlia.
Bones amics i amigues, benvinguts a la tertúlia. Avui tenim entre nosaltres en Ramon Prat, vicari general, director de l'IREL i teòleg. Bones, Ramon.
Hola.
Al seu cantó tenim en Josep Maria Forné, professor de filosofia i professor també de l'IREL. Bones, Josep Maria.
Bones.
I al seu cantó tenim l'Antonieta Mateu, pedagoga del Col·legi Episcopal. Bones, Antonieta.
Hola, què tal?
Bé. El motiu que avui ens torna a sentar al voltant de la taula no és res més que estem arribant pràcticament a l'època estival i tocaria fer una mica de revisió del que ha estat el curs 2011-2012. Durant aquest curs ja han passat diverses tertúlies, hem tractat diversos temes, hem saltat des de la crisi, el 15M i 15 d'octubre, les retallades, un altre cop les retallades, les caigudes de règims dictatorials, crisis institucionals, etc etc. Aquí i ara, com diviseu el panorama actual? En quin moment estem o creieu que estem? Qui comença?
Jo crec que estem en un procés que ve de molt lluny, que ara és patent. L'any 86 vaig sentir dir al secretari mundial de l'OIT, l'Organització Internacional del Treball, que vivim en una ciutat edificada en la mentida, que la mentida genera violència i que la violència ens ha aïllat els uns dels altres i es fa molt difícil compartir. I llavors la pregunta que em va posar en aquell moment, que és la que ara anem contestant tots, és quin serà el paper de l'Església quan apareixi la veritat social? Per qui optaran? On se posaran? I en temps de reflexió profunda de veure el que està passant, no enyorar el passat, no somiar trutes i viure també en positiu aquest moment, no en negatiu.
És un moment, jo diria, difícil. És un moment de molta tensió i espero que es contingui, però potser és un punt d'inflexió, perquè es pot traduir una mica en aquesta, això que parlava abans el Ramon, aquesta mentida, que tingui una traducció en una petita eclosió de violència social. A més, el que em preocuparia més del moment que se'ns apunta, no? Hi ha una mena de consciència d'un cert engany de la persona que ha estalviat, de la persona que ha estudiat, de la persona que s'ha esforçat, i d'altra banda, doncs, hi ha unes necessitats que s'han de cobrir i no s'acaben de cobrir, no? Llavors, tot plegat fa que estem en un moment, doncs, un punt d'inflexió. Jo voldria pensar que no acabarà, perquè els moments aquests, doncs, de certa violència social acaben sent injustos i no acaben reparant res i acaben més embolicant les coses més que no pas resolent, però voldria pensar-lo en positiu, com deia el Ramon, però no sé si m'agafes avui un dia pessimista, però no, em costa pensar-ho en positiu, només en positiu.
Em sembla que cada generació queda confrontada a un temps de... Santa Teresa de Jesús de corren tiempos recios. Jo diria que per avui, per la nostra generació, podem dir el mateix. Estem en temps durs. I això, me sembla, que fa que ja no ens agafem aquest temps de crisi com una cosa de passatge, com una cosa, és a dir, en tres dies arreglat, que vindrà una persona que amb quatre frases ens dirà per on és el camí de sortida. Veiem que és un moment que es perdura en el temps, que té durada, i això ens fa adonar de que són temps per anar a l'essencial. Llavors, em sembla que de creure una societat de lo immediat, de que qualsevol desig pot estar satisfet immediatament, ens adonem que no, que davant d'una situació turbulenta com l'actual, que toca els fonaments, que toca els fonaments de la política, que toca els fonaments de l'economia, que toca els fonaments de la família i de l'educació, ens està plantejant en què basem actualment la nostra generació, en què basem la felicitat, on fiquem els punts d'anclatge. Què és important per nosaltres? Fins ara semblava que era el consum, fins ara semblava que fos el creixement indefinit, però sobretot econòmic, i ara aquesta crisi ens confronta a dir què és important, senyors i senyores, nois i noies, nens i nenes, què és important, què és realment important?
És molt interessant aquesta triple visió, que crec que és complementària, a mi m'estimula, perquè la pedagogia, la filosofia, la raó i la teologia, crec que ens podem ajudar mútuament. La pedagogia a fer un camí de dia rere dia, realista. Després la raó toca de peus a terra, perquè si no els optimismes barats se paguen molt cars. Però així com, m'atreviré a dir una cosa que l'altre dia el patronat de la Fundació Foessa a Madrid va haver un debat molt ric sobre el moment actual amb grans experts i tal, i recordo que a mi em va estimular, això ho vaig dir, es va generar un debat molt ric, així com fa 10, 15, 20 anys, 30 anys, voleu dir que no hi havia ningú que veia clar que allò era una gran mentida? I quina autocensura hi havia que ens feia només veure lo positiu i no denunciar que es coien temps difícils? Ara crec que ha arribat el moment, amb tot el realisme del món i amb aquesta veritat pedagògica, de preguntar-nos, voleu dir que no hi ha una esperança aquí dins? I així com aquest moment és una gran errada que no hi va haver ningú, amb tants sociòlegs, amb tants pensadors, amb tants teòlegs, tants dirigents, que digués, nois, això, anem amb una gran crisi. Aquest de l'OIT, ens ho va dir ell a lo bruto, i va dir, bueno, prepareu-vos, l'any 86. Doncs avui crec que és important, amb realisme, com dius tu, Josep Maria, i amb aquesta pedagogia del dia a dia, de no voler solucionar tot de cop, doncs intuir i veure on estan aquelles claus d'esperança. I també seria bonic, i això seria una feina pròpia dels profetes humanistes i també dels creients, d'assenyalar aquesta esperança realista i avui crucificada que porta el món i diu, no, igual que la història s'han sortit de tantes d'aquesta també, però no com un desig. Mireu això, mireu que hi ha gent que és feliç, mireu que hi ha gent que treballa. I diu, no hi ha feina, almenys si la repartim entre tots, sí. Per què no ens replantegem un repartiment de la feina, etcètera, etcètera. És a dir, no lamentar-nos més, que et va deprimint i et va deixant a terra, amb un realisme, perquè si no anem enlloc, i per això l'humanisme i la transcendència ja s'ajuden, però al mateix temps amb aquesta intuïció profunda de les energies sorprenents que té l'ésser humà.
I el pensament crític sembla que aquests últims anys hagués desaparegut, tots estàvem com en la mateixa línia, com fins i tot se parla això del pensament únic o del pensament líquid, diguent no hi ha res durable, les coses circulen i contínuament se canvia. I ens confronta aquesta crisi, a dir, realment no hi ha res durable, realment no hi ha cap fonament, realment no hem de ser crítics amb el que ens diuen, i llavors tot el que està succeint al món de la banca, que comenci a haver gent, i ha costat. A mi em meravella que costi tant que la gent surti al carrer. Em meravella que no hi hagi encara un clam del poble, diguent, però com se pot enganyar d'aquesta manera i que la gent continua igual de passius, no? I penso que és recuperar la consciència, recuperar aquesta consciència, és a dir, des del fons del cor, el protagonisme de cada ciutadà. I penso que aquesta crisi ens dona aquesta possibilitat, no? De dir, un pensament crític i un pensament constructiu, que depèn de nosaltres, no destructiu, no simplement la pataleta per la pataleta. Però penso que pot ser una gran oportunitat per dir, no, tornem a agafar les regnes de la vida, no només personal, de la vida comunitària. I aquí l'Església penso que ja hi dona tota una paraula d'acompanyament, de força i de veritat, de futur.
Jo una pregunta, potser sí que depèn en quins cercles ens movem, no? Però, per exemple, en el meu, veig que la gent veritablement està com una mica sedada, no? que aquest clam que tu anunciaves, que és un moment de reflexió, d'interiorització i de buscar les coses veritables, hi ha gent que no ho divisa, no? Veritablement creieu que podem estar en un punt de sedació important de la població? Ja, o hem arribat a algun punt que es costa ara, no? Que simplement aquest fet de començar a engegar, o engegar l'engranatge per despertar és més dificultós del compte.
Jo diria que hi ha por. El sedatge aquest ve en bona part per la por. És a dir, tots tenim consciència de que podem estar pitjors del que estem. I aleshores doncs, això fa que refrenis d'alguna manera al prendre segons quines posicions o ser una miqueta més valents o més compromesos, com jo crec que apuntava l'Antonieta. No? I aquesta por és un element important. La pregunta que faria és, serem capaços de, entre la por i la valentia i l'esperança que apuntava el Ramon, etcètera, de plantejar una societat en la que d'alguna manera aprenguem la lliçó i no tornem a caure en els mateixos errors que hi hem caigut, de la cobdícia, del lucre, etcètera. Bueno, aquesta és una pregunta que em faig darrerament, és a dir, l'esperança de que ens en sortirem, i que vindran temps millors, potser encara en passarem alguns de pitjors, però aquests temps millors ens tornaran a caure, ens desembocaran en una situació semblant a aquesta, amb altres vestimentes i altres colors. Aquesta és una mica de l'esperança, no? Que jo plantejaria més en un altre món que no pas en aquest. Potser perquè doncs, els límits de la condició humana són els que hi ha.
Jo, més que sedat, jo diria un mal de molt temps, que va permetre pujar el Hitler al poder, que és la conformitat passiva. Ja ho arreglaran, que pensin els polítics, que pensin. És un temps de recuperar els pensadors independents. Independents que, parlant amb els altres, acaben sent interdependents. Tampoc independent, egocèntric i narcisista, sinó aprenent els uns dels altres, però dir, bueno, prou, això que ens ho donen fet i em sembla que encara ho hem d'agrair, s'ha acabat. Ens donem permís per pensar amb el cap i treure les forces que tenim, la imaginació, el poder. Jo crec que la protesta del maig del 68 denunciava que aquell model no funcionava, i en l'abundància, per això. I ara, en la misèria, continua la protesta de que hi ha un model de societat que el centre no és la persona, i la conformitat passiva és el gran mal. Tu, com se pot imaginar que Hitler pugés al poder votat per la gent? Que ningú hi hagués els sindicats d'esquerres, la Iglesia Catòlica i les esglésies evangèliques. Alemanya, amb dos grans pensadors, filòsofs i psiquiatres i tot el que vulguem. Ha arribat al moment del pensament independent, que mai tindríem que borrar els éssers humans.
Els cristians usem una paraula que sembla una mica passada de moda, que se'n diu el pecat, i que expressa la realitat del trencament que hi ha en el cor de l'home. I està contínuament en contrast amb el pensament russonià, no? Amb aquesta filosofia de que tot és bo i com si el mal fos una cosa que no fos d'aquest món. No? Penso que la realitat ens confronta, diguem un bell llenguatge que vulguem, amb el drama que resideix no fora, sinó dins del cor humà. I que en moments com els actuals, diguem, som capaços del millor, però estem travessats profundament pel drama de la força del no bé. No? I llavors aquí és quan dius, bueno, però hi ha la força de la redempció. La força de la redempció és que el bé té molt més força que el mal i que el mal està derrotat. Llavors, en moments així, dius, el pensament russonià, en una crisi com l'actual, dius, ens posa de relleu, ens posa sobre la taula l'existència d'aquest drama que es juga a l'interior de cada ser humà i que es juga a la nostra societat, no? Llavors, és en aquest sentit, jo penso que posa en joc el millor de nosaltres mateixos, en el sentit de dir, no, el bé té l'última paraula, i tot això, per dramàtic que pugui semblar, el mal existeix, però per dramàtic que pugui semblar, aquí hi ha una sortida. I per això penso que és una gran crida a l'esperança. Però clar, que porta molta imaginació, i ara quan veig a tots els avis reunits perquè s'han quedat amb tots els estalvis, aquests grans banques, amb lletreta petitíssima, no els hi havien dit que tot això quedava retingut, i s'estan mobilitzant aquests avis. I dius, està molt bé que comencin a dir, ei, que són els estalvis de la movida, senyors, a on els heu posat? Costa molt, però quan arriba un moment que diu això, si nosaltres no ens posem d'acord, tots els que ens trobem en el bar, per anar al director de la sucursal bancària i clamar pel que considerem que són els nostres drets, jo me n'alegro perquè dic, bueno, hi ha alguna cosa que s'està bellugant molt lentament a causa de tot això que acaben de dir el Ramon i el Forner, no? Però s'està ficant en marxa.
Última pregunta. Hi ara una mica hem anat pujant el nivell de la tertúlia, però també pensant en tota aquesta gent que pateix, aquesta gent que truca a les portes de Càritas, de les parròquies, que no pot arribar a final de mes, que, bueno, que està veient aquest futur com a bastant ofuscat, negre, diguem-li diferents paraules, no? I us demanaria que fos amb un llenguatge un pelet més planer, perquè penso que tothom que ens pugui escoltar ho pugui entendre, no? Quin missatge els hi podeu donar a cadascú d'ells per poder veure aquesta llum a la fi del túnel, no? O si encara s'ha de patir més, però amb aquell grau d'esperança. Què els hi podem obrir els ulls, no?
Jo d'entrada, quan veig un que pateix, callo, em poso al costat i no cap discurs, perquè les paraules fan molt mal. Però hi ha una manera de parlar que és estar al costat i compartir. I ajudar a buscar espais. Per exemple, sí que hi ha gent que passa gana, però el banc d'aliments va recollint diners. Sí que hi ha gent que està molt sola, però hi ha gent que fa un costat. És a dir, jo seria això de dir, deixar-me impactar, cap discurs teòric, cap cosa així, no, perquè em sembla que és una profanació, és un insult, però estar al costat i caminar al costat i buscar sortides, i no malversar energia, sinó anar treballant. Som allò dels fets dels apòstols, or i plata no tinc, però dono el que tinc. Caminem junts, compartim.
Sí, crec que com mica per l'esperança de dir que no, ningú està sol, i que sempre trobaràs un company al costat o algú que fa camí, amb algú amb qui un compartir, i que per tant doncs, jo diria això, no? que ningú, per més apurada que sigui la situació, es pensi que està sol en aquesta situació, sinó que pot trobarà companyia, trobarà companys i trobarà institucions i trobarà persones que d'alguna manera potser no li donaran or i plata, però sí que donaran la mà i el poc que té doncs, per compartir i ajudaran a tirar endavant. Aquesta una. I l'altra és aquesta esperança que apuntava l'Antonieta amb aquest llenguatge, jo crec que perfectament intel·ligible, de que la redempció i que el mal no derrotarà el bé, no? És a dir, que per més que hi hagi aquesta divisió del cor i que hi hagin dificultats en el món, hi ha la convicció de que acabarà, diguéssim, trobant-se la solució.
I centres molt, me sembla, no donar lliçons a ningú, però cada un fer el que puguem. Només fer el que puguem en el moment present. Penso que tot el canvi vindrà per aquí. Allí on som, intenta posar el nostre gra d'arena. No vindrà per una gran, gran revolta, sinó que la revolució és precisament el cor de cada un de nosaltres. I penso, bueno, fent l'esforç, quan estic al costat d'algú, aquí em toca escoltar-ho tan a fons com puga, tan amb tot el sentit que puga, i fer el que pugui. I així tothom, no? I penso que d'aquesta manera la crisi serà foradada des de dins. No mos esperem grans coses. La gran cosa és fer cada un el que pugui.
Molt bé.
I veure que existeix això. Així com hi ha una indignació davant del que no funciona, jo cada dia més estic admirat davant de gent que no fa soroll, no diu res, però ja ho està construint, això. També hi és. Posava aquest exemple, dir molta gent es lamenta de la fam al món, però hi ha gent que està treballant perquè la gent tingui menjar. Pues, al mateix temps que ens indigna el que no funciona, admirar i et mobilitza. Aquesta és l'esperança a la que em referia, no una somia trutxes, de que hi ha també unes forces realistes que estan aquí. Poso aquesta i tantes.
Doncs moltes gràcies als tres per haver estat avui amb nosaltres, amb aquesta darrera tertúlia de la temporada, i us esperem l'any que ve. I amb tots vosaltres, ens acomiadem i us deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Reunió del Consell Diocesà de Pastoral.
Aquesta reunió tindrà lloc divendres dia 15 a les 7 de la tarda a la Casa de l'Església, a l'Acadèmia Mariana.
Formació bíblica.
Divendres dia 15, de 5 a 7 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç, mossèn Daniel Turmo parlarà dels profetes a la Bíblia.
El pensament.
Acull els somnis com el que són, un acte de fe en la vida.
Miquel, Martí i Pol. I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
150 anys de servei amorós. La mare Esperança González Puig va néixer a Lleida el 19 de maig de 1823 a la Paeria, on el seu pare, Buenaventura González Viñuales, era conserge, i va morir també a la nostra ciutat el 5 d'agost de 1885, víctima de l'epidèmia del còlera que s'hi patia. Des de molt joveneta va sentir especial inclinació per la vida contemplativa, dedicant molt temps a l'oració en soledat i silenci, però també amb un viu desig de treballar en el món en favor del regnat de Crist. Aquesta aparent contradicció l'omplia d'inquietud i incertesa sobre el camí a seguir. Volia lliurar-se totalment al Senyor i no veia clar com fer-ho. Desitjava el recolliment i va començar a viure una certa vida consagrada a la pròpia llar familiar. Fins que, a Lleida, el 19 de juny de 1862, ara fa 150 anys, fundà la Congregació de les Missioneres Esclaves de l'Immaculat Cor de Maria, amb la missió d'acollir i ajudar noies, joves i dones en situació d'abandonament i marginació i l'educació cristiana de petits i joves. Va poder dur endavant l'obra que Déu hi havia inspirat, fent front a moltes contrarietats, i gràcies també al suport de persones que intuïen, des de bon començament, els fruits abundants que hi donaria. El seu germà, mossèn Francisco, Lleida 1819-1883, va facilitar molt les coses, donant-li suport i col·laborant amb tota mena d'ajuts, cedint finques heretades i la mateixa casa paterna, amb l'hort annex, que va passar a ser el bressol de la nova fundació. Tot i que no va poder veure l'aprovació pontifícia de la seva congregació, Mare Esperança sí que va ser testimoni del seu arrelament a Figueres, Jaca i Menorca. I des del cel acompanya avui les seves filles que, amb el nou ardor que demana la nova evangelització, continuen la seva obra que ha anat escampant-se per Espanya, Argentina, Paraguai, Filipines i Costa Rica. El 28 d'abril de 2006, el papa Benet XVI signa el decret pel qual Mare Esperança és declarada venerable, esdeveniment que la congregació va celebrar a la nostra catedral de Lleida el 17 de juny de 2006. Ara, novament un 17 de juny, ens apleguem a celebrar aquests 150 anys de servei amorós i d'experiència de la bondat de Déu que la Mare Esperança i les seves filles han fet present i de la que continuem gaudint a Lleida, en la Casa Mare de la Congregació, Avinguda Catalunya 14, i la llar Mare Esperança, centre d'acollida per a infants i joves, i presència testimonial a casa nostra de l'Església Samaritana, que segueix curant amb cor esperançat i compassiu. Tant de bo la nostra Església de Lleida continuï donant fruits evangèlics de la mida de Mare Esperança, que siguin, com ella, testimonis en grau heroic d'esperit d'oració, d'humilitat i caritat, reproduint la disponibilitat de Maria de Nazaret davant la crida de Déu. És precisament baix la tutela del Cor de Maria que la Mare Esperança va posar a la seva congregació. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Amics i amigues, aquesta ha estat la darrera tertúlia del curs, ja que durant el mes de juliol i agost no tindrem programa. Retornarem la segona quinzena de setembre. Recordeu que si voleu enviar-nos les dades d'activitats futures o qualsevol suggeriment, poseu-vos en contacte amb la nostra adreça mcs@bisbatlleida.org o al telèfon mòbil de la Delegació de Mitjans de Comunicació 628-99-1983. Esperem les vostres notícies.
De bata a bata. El Bisbat de Lleida.
Adeu-siau, amics. Fins la setmana vinent.
Ràdio Estel.